d'aquelles coses que... d'aquelles coses que al marge de la Fórmula 1 veus que també passen altres coses. I en tenis, Carlos Alcaraz jugarà amb els quarts de final de Roland Garros contra el grec Tsitsipas, després que ahir el jove murcià eliminés en 3 sets l'italià Musetti. Per la seva banda, Novak Djokovic també va passar de ronda i ara a París se les veurà amb el rus Kachanov.
He de fer servir el cotxe cada dia. Puc reduir les emissions? Hi ha alternatives per aconseguir-ho?
Sí, hi ha opcions per fer-ho. A Repsol estem desenvolupant combustibles renovables, com ara els biocombustibles avançats generats a partir de residus i els combustibles sintètics a partir d'hidrogen i CO2 per poder assolir les zero emissions netes. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
I el trànsit?
Comprem el seu cotxe.cat. Us ofereix aquest espai.
No podem comptar cotxes perquè si comptem en comptarem pocs, perquè a aquesta hora no hi ha incidències destacables ni tan sols les retencions habituals, tenint en compte que avui és festiu, és el dia corresponent a la segona Pasqua, que s'ha endarrerit una setmana, bàsicament a la majoria de l'àrea metropolitana de Barcelona i, per tant, on habitualment hi ha trànsit, avui és una calma i una tranquil·litat certament admirable.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
I acabem aquests apunts aquí al món RQ amb una revelació. Us heu preguntat alguna vegada quan pesa Kim Jong-un? Doncs per qui s'ho hagi preguntat, el Servei Nacional d'Intel·ligència de Corea del Sud sembla que ja ha trobat la resposta. Segons diuen, el líder de Corea del Nord podria passar dels 140 quilos. 140 quilos. Els espies sud-coreans han fet servir un programa d'intel·ligència artificial per calcular el seu pes. A més, han rastrejat la importació de productes amb cafeïna, nicotina i greixos saturats al país i han arribat a la conclusió que Kim Jong-un té problemes d'insomni greus. Clar, es passen 140 quilos, sabíem que era un líder de pes, però ja sabem de quin pes.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Sabem com n'és d'important tenir algú a prop. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec immediat per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita-la a la teva oficina o amb només un clic a l'app CaixaBank Now.
Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
9 i 3 minuts.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb el politòleg Pablo Iglesias, l'advocat Miquel Samper, l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i els periodistes Mònica Terribas i Màrius Carol. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
Hola, Tian Riba. Què tal? Bon dia. Bon dia. Pots fer tu els honors avui?
Els honors vols dir de presentar a la taula?
Sí.
Sí. Doncs avui, a veure, un moment, eh? Tenim a la Teresa, començarem per Lleida, no?
I què t'has posat de la samarreta? On t'has
posat? Una samarreta em va regalar una amiga.
Ara jo et vaig dir una cosa. Si jo tingués que comprar aquesta samarreta, no sabria on anar. No, o sigui... On la venen, d'això?
Jo t'ho dic. És una noia que es diu Txell Mires, que és dissenyadora catalana, que me la va regalar.
Fill del Pep Mires.
Sí, senyor, si vols una samarreta com aquesta, passo el telèfon.
No sé si la vull.
No, és una monja, és una monja.
No sé si la vull.
Que fa ella, bueno, no sé.
Una monja supersexy.
Una monja sexy, sí.
Inquietante. Inquietant. Te la trobes amb una cantonada a mitjanit?
A lo sexy se le llama inquietante.
No, Pablo. Si te la trobes a mitjanit, amb un carrer una mica fosc, jo apreto córrer. Ja t'ho dic, home...
Està traumatitzat perquè ha pujat l'ascensor del grup Godó a les fosques.
Això és la neboda de l'exorcista.
Per cert, podies comprar-se una planxa.
Però sí, bueno. No, jo no planxo.
Jo anava a dir, pots fer els honors?
Sí, puc fer els honors.
Gràcies.
Avui a la tertúlia del món a RAC1, Màrius Carol, exdirector de La Vanguardia.
Bon dia, estic per, començaries per Teresa Cunillera, però no passa
res. Sí, però m'has dit tu, perquè m'has assenyalat el Màrius.
No, però és igual, però no saludaré el cel. Que
tornem a començar. Va. Avui la tertúlia del món a RAC1, des de Lleida, l'exdiputada del PSC, Teresa Cunillera.
Que no es pot deixar sols, pel que es veu.
Ja. No, efectivament. L'exdirector de La Vanguardia...
No, si fas ja, això... excàrrecs, fes-ho bé, perquè hi ha un ordre, hi ha un protocol, excàrrecs.
Ai, però bueno.
El periodista Màrius Querol, ho actualitzarem. Bon l'advocat Miquel Samper. Bon dia.
Tenim
bon
exconsellers.
Vicepresident. Exconseller d'Interior. Moltes coses. La periodista.
Ja està. Sí.
Només amb això ja és... És la periodista.
La
periodista. Mònica Terribas, bon dia.
Gràcies.
I avui, com diria Pere Mas...
Excepcionalment,
esperem que no, de cos present a l'estudi, un home que no necessita presentació. Pablo Iglesias, bon dia.
Bon dia.
Què tal? Ho he fet bé, bastant?
Molt bé. A què es deu, Pablo Iglesias, la teva visita?
Tenia que verme con algunas personas y he aprovechado, pues... Siempre me dices, tienes que venir, no Hombre. Sé, y tal. Y cuando supe que tenía que venir, dije, pues ya está.
¿Cuándo vas a arribar ahí?
Ayer.
¿Y tornes avui?
Y torno y me vuelvo hoy, sí.
Vaja.
Molt bé, està molt bé que sigui aquí.
És per sorpresa, em va enviar un missatge ahir per dir-me, vinga avui, hòstia. Vaig quedar així com tot parat i tot.
No, perquè ell et coneix i si no l'hauria liat, hauria fet...
Hauria, on anem a sopar, què fem, on anem i aquestes coses. Està bé, Mònica, està animat i està...
Està...
I li ve una setmana maca, eh?
Està preocupant. Jo entenc que quan estàs davant del micro i tu t'ho estàs passant molt bé, i llegia a La Vanguardia que deies que tots els dilluns siguin així, no?
Sí.
Quan el Pablo va dir, poden passar tres coses en aquesta compareixença del Pedro Sánchez. Que sí, faci una crisi de govern, que avanci les eleccions... I es veu que tothom... I és, aquí és l'únic lloc on es va avançar aquesta possibilitat, perquè el Pablo va dir.
O que plegui ell.
O que plegui ell. I la va encertar.
Tenies idea?
No.
Res, eh?
No, però coneix el
però personatge. Però le conozco. Claro. O sea, el, antes, como de record decía... O sea, que es como... Es muy melancólico cuando uno dice, ya lo dije yo, ya lo advertí. Es terrible verse en ese rol, pero sí he tenido la sensación en esta semana de, hostia, llevo año y medio diciendo que siempre iba a tener la opción encima de la mesa de adelantar las generales y todo el mundo me tomaba por loco diciendo, no, porque la presidencia europea, y no sé qué, pues como que la presidencia europea, eso no significa nada cuando se trata de ganar o perder unas elecciones generales y... Y bueno, pues para nosotros eso es terrible. Nosotros insistimos mucho en hagamos las primarias, tengamos los deberes hechos. Eso nos hubiera permitido ir a las municipales de otra manera. Ahora no tendríamos estos problemas y yo creo que en política hay que hacer los deberes cuando toca, porque si no te pilla el toro.
Ara en parlarem, perquè ens ve una setmana molt interessant. Efectivament, avui fa una setmana que estàvem parlant de les eleccions municipals, del resultat de les eleccions municipals, i a les 11 del matí va haver-hi un cop d'efecte, per mi molt brillant, o sigui, vist en perspectiva, per mi és molt brillant, de Pedro Sánchez dient, ara convoco eleccions, tu. Ja està, fem una segona volta, unes plebiscitàries, que és un nom espantós per dir el que hi haurà, però, escolta'm, sabem si anem cap aquí o anem cap allà. Ho ha dividit clarament entre l'esquerra i la dreta, per tant, ara ho sabrem cap on va el país. I avui ja hi ha algunes enquestes que ara les comentarem. ¿Has parlat amb Pedro Sánchez o has enviat algun missatge amb Pedro Sánchez d'aquesta setmana?
No, con él no, con otra gente del PSOE sí.
¿Y?
Pero con... Bueno, pidiendo números. O sea, digamos, en las confianzas que se mantienen, yo creo que es una época en la que todos estamos mirando encuestas y hay que, bueno, pues saber que es un partido muy difícil, pero que para tener alguna opción de ganar ese partido hay una serie de cosas que se tienen que hacer bien. Y hay muy poquito tiempo para hacer esas cosas bien.
Ara ho debatrem, perquè farem una tertúlia, evidentment, però li vull preguntar a Pablo Iglesias com un dels representants històrics i suprem de Podem. Clar, divendres això s'ha d'acabar. Estàs convençut que hi haurà pacte?
Si no lo hay, yo creo que ya es muy difícil decir que hay opción de que no haya un consejo de ministros de PP y Vox. Hoy el país pone una encuesta muy clara. Dice... Si Podemos y Sumar van juntos, pueden ser 40, 41, 42 diputados. Si van separados, Sumar en solitario apenas llegaría a los 20 y ya no habría opción. Dice además, como más o menos lo que representa cada espacio, de Sumar en torno al 10%, Podemos en torno al 5%. Es verdad que las encuestas son encuestas, que no, digamos, la foto de ahora puede ser diferente, pero yo creo que con esos elementos... pues los compañeros tienen que asumir la responsabilidad del porcentaje que representa cada uno y a partir de ahí hacer un acuerdo, pues que nunca va a ser precioso, porque si no hay primarias, digamos, pues se pierde buena parte de esa legitimación democrática, pero creo que frente a una dinámica que yo sí he tenido la sensación de ver en los últimos días, como de venganza, como de una presión de Irene Montero fuera y no sé qué, creo que sería mucho más sensato apostar por la responsabilidad. En el caso de Cataluña, además, entender, que lo hablábamos antes, que hay mucha gente que vota independentista en unas elecciones municipales o catalanas, pero que en unas elecciones generales vota Podemos más que Comuns, y yo creo que eso es una evidencia, y todos mis amigos indepes lo reconocen, de yo a Colau no la votaría, pero en su momento pues sí te voté a ti, o votaría a Belarra, por lo que habéis representado vosotros, que sois un espacio muy particular dentro de ese espacio. Yo creo que todo eso tiene que estar encima de una negociación que al final, si se hace bien, pues es lo que puede implicar la diferencia de que los fascistas ya, no solamente ya controlen parte de la policía, del ejército, del poder judicial, de los poderes económicos y mediáticos de Madrid, sino que además tengan el Consejo de Ministros. Creo que hay que intentar evitarlo y que eso es una casi una necessitat de defender lo que queda de democràcia.
Pel que saps, clar, ja no s'arriba a fer unes primàries, ja no s'arriba, però pel que saps, ens estem acostant cap a l'acord?
Bueno, hay que dejar que los compañeros que están negociando trabajen y que trabajen con la menor presión posible, bastantes ya. O sea, yo me imagino los negociadores de Sumar, que son catalanes además, o sea, lo que les tiene que pesar esto que han visto, hay que dejarles, yo creo, que metabolicen con tranquilidad, y creo que no hay otro hueco. O sea, creo que Podemos en este caso está siendo muy generoso, asumiendo además que ya no es el partido hegemónico del espacio, a pesar de que según las encuestas siga siendo el partido que tiene más apoyo electoral frente a todos los demás partidos, Movimiento Sumar, que es el nuevo partido instrumental, Más Madrid, Compromís, Comuns, Izquierda Unida, PC, Junts Aragonesista, Dragó, pero asumir que su posición no es ni de lejos la anterior, y yo deseo que los compañeros pues sepan que liderar muchas veces tiene más que ver con ser generoso que con intentar humillar o hacer que alguien pase por debajo del futbol.
Jo és que som catalans, per saber-ho, qui negocia per Sumar i qui negocia per Podem?
Eso no te lo voy a contar, porque vale. No me corresponde a mí.
Vale, i tu has tingut alguna cosa a veure? El teu viatge a Barcelona té alguna cosa a veure amb això o no?
No puedo decir.
Val, perfecte. Ja no puedo decir, te lo he dicho todo. Són les 9 i 12, un moment, i de seguida obrim el debat, perquè he vist que la Mònica està en la pàgina del País on es veuen els blaus i els vermells, perquè seran unes eleccions de blaus i de vermells, i després de la Màrius Carol, la Teresa Cunillera, el Miquel Samper i evidentment el Tian Riba amb la Monja podran comentar el que vulguin de tot plegat a Pablo Iglesias, que avui està aquí, com diu ell, de cos present en aquest estudi de RAC1. 2:15.
El 5 de juny celebrem el Dia Mundial del Medi Ambient. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i el futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al planeta. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Gaudir dels Fiat Days és tan senzill que fins i tot el teu gos ho sabria fer. Exacte! Només has d'anar a un dels nostres concessionaris Fiat i descobrir les millors ofertes en tota la gamma híbrida i elèctrica. Aprofita els Fiat Days. Ah, i només aquest mes. Consulta'n les condicions a Fiat.es.
Brutus, no bordis, que és l'instal·lador de Movistar Prosegur Alarmes.
Doncs per això borda, pare, perquè veu que es queda sense feina.
Ara el guardià és Movistar Prosegur Alarmes. Una alarma intel·ligent que respon en segons i avisa la policia per tu. Contracta l'alarma en què cada cop confien més famílies per només 34,90 euros al mes durant tot l'any. Movistar Prosegur Alarmes. Truca al 900-222-225.
A l'hora de ser eficients, tot compta.
Per això, si et canvies ara a Endesa, t'emportes un 20% de descompte en el teu consum de llum durant un any.
Això també compta.
Sí que compta. I tot amb preus estables i sense permanència. Tria un demà millor. Contracta-ho ja al 800-76-0909 o a canvia't a endesa.com i comença a estalviar.
En Ciència que Assegurances, FIATC, 5 lletres que per en Fran signifiquen. En Fran imagina aventures i tan contents. Per la Laura és més.
Fora impossibles, ara tenim casa.
Les nostres lletres signifiquen moltes coses diferents per aconseguir que cadascú senti que té l'assegurança que necessita. FIAC Assegurances, 5 lletres que et donen tranquil·litat. Coneix-nos a FIAC.es.
Creus que podràs dormir aquesta nit? Només hi ha una manera d'estalviar-te l'onada de calor. Daikin Envirotèrmia. Només hi ha una manera d'estalviar en aire condicionat. Daikin Envirotèrmia. Mantingues la casa a una temperatura ideal gastant menys d'un euro al dia. Aquest estiu, estalvia't l'onada de calor. Aquest estiu, estalvia amb Daikin.
Ya puedes solicitar online el voto por correo para las próximas elecciones generales del 23 de julio. Entra en la página web correos.es y envía tu solicitud. Tienes de plazo hasta el día 13 de julio. Correos.
Vol registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Cansat? Fatigat? És astènia. I contra l'astènia, Astenolit. Astenolit amb aminoàcids i vitamines del grup B t'ajuda. Amb una sola presa al dia i en només 12 dies, ho notaràs. Recorda, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
Este frigo es asombroso. Megaplush. Es que es súper espacioso. Megaplush. Tú solo compras muy sencillo. Megaplush. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprofita la selecció d'electrodomèstics Bosch amb fins a 200 euros de reforçament. Compra la teva botiga habitual a la nostra web o truca'ns. Bosch.
Vols descobrir un lloc ple d'aventures i de màgia? En Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la mà. Tot això i molt més en els quatre parcs de Walt Disney World Resort a Florida. Les vacances dels teus somnis. Reserva ara amb Viatges al Corte Inglés i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney amb entrades als quatre parcs i sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World volant amb Iberia.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i et fem la declaració de la renda amb Tax Down. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
9 i 17 minuts, per cert que avui d'aquí una estona, avui que la tertúlia l'acabarem d'aquí una hora i quart, avui ens ha sortit un programa molt esportiu perquè a quarts d'11 saludem, bueno, molt periodístic, perquè avui cap a quarts d'11 entrevistarem a... Buenas noches y saludos cordiales. José María García, José María García, avui al món a RAC1, estrena una sèrie que es diu Super García, i he vist els dos primers capítols. Vista en perspectiva, o sigui, la quantitat de caspa amb la qual fèiem ràdio fa anys és tremendo. Però ara vista en perspectiva és terrible. I la quantitat de barbaritats que es van dir en aquella època a les ràdios de nit és insuperable, insuperable. La setmana passada parlàvem aquí al món ara com José Ramón de la Morena i avui José María García. I després parlarem, òbviament, de futbol i de l'equip femení de la Champions, i parlarem, ens han demanat, sisplau, que quan més tard millor, per raons òbvies, parlarem amb la gran protagonista del partit de dissabte passat a Eindhoven, que va ser la Patrick Guijarro, l'autora dels dos gols primers de l'equip català, la migcampista del Barça, Patrick Guijarro, al costat del Segurola, del Rico i del Pallàs, avui al món a RAC1, abans d'arribar a les 12. Però, en fi, la Mònica Terribas estava mirant la pàgina del País, on hi ha l'enquesta avui.
No, tant ahir com avui han sortit enquestes que totes intenten analitzar els escenaris, no? Perquè en l'escenari, per exemple, del 2007, el Carles Castro ahir a La Vanguardia doncs feia l'extrapolació què passaria si, en diferents casos, no? I el 2007 va passar que en unes municipals el PSOE va tenir aquest mateix accident i després a les generals va guanyar. És a dir, que no necessàriament l'escenari, el que passa és que aquí hi ha una variable interessant, que és la situació de Sumar, de Podem i de tots els partits que conformen doncs les confluències que poden revertir aquests resultats, i per la llei d'on i per com està el vot repartit i per tot plegat, sembla que és evident que si es posen d'acord hi ha més possibilitats de poder reeditar un pacte amb l'ajuda dels partits independentistes a Catalunya, amb Bildu, amb el PNB, etc, etc, per frenar un govern de Partit Popular i Vox. Jo penso que el que passarà durant aquesta campanya és que veurem un Partit Popular, un Feijóo fent d'Aznar de la primera legislatura, de la primera campanya. Ja va començar així l'altre dia quan va venir el Cercle d'Economia, no? d'intentar mostrar una imatge doncs moderada, etc, etc, per aconseguir minimitzar l'impacte de tenir l'extrema dreta al costat pactant a tot arreu. Això passarà i, per tant, hi haurà un vot que anirà relaxant-se amb el Partit Popular, però el que és interessant veure és què passa a Catalunya, no? Jo penso que l'abstenció que hi ha hagut a les municipals, que podia ser interpretat en alguns casos com a vot de càstig, més la pèrdua que han tingut els partits independentistes, especialment Esquerra Republicana, la CUP ha perdut també 44.000, etcètera, etcètera, aquesta pèrdua de vots a les generals no es produirà, perquè es mobilitzarà el vot a Catalunya, perquè tothom és conscient del que significa, no únicament que governi el PP, sinó que governi el PP amb la crossa de l'extrema dreta en aquest país. I, per tant, hi haurà mobilització. Cap on anirà aquest vot? Hauria anat cap a Podemos si volgués castigar l'independentisme, perquè Podemos és l'única formació que ha defensat de manera nítida el dret d'autodeterminació a nivell d'estat? Ara ho farà si la formació és sumar amb Podemos? No ho sé. El que és evident és que el vot conscient de que ens hi juguem el país, la cultura, la llengua, aquí, els drets civils i polítics d'aquest país, no es pot quedar a casa. I no pot agafar un tren i anar-se'n de vacances, perquè hi ha una cosa que se'n diu la responsabilitat davant de l'amenaça de la cultura ideològica que hi ha respecte a Vox, respecte a l'extrema dreta en aquest país. I s'ha de batallar a les urnes, i l'única manera de batallar a les urnes és votant amb consciència aquella formació política que creguis que pot combatre això. En el cas dels partits independentistes, hi haurà tres opcions independentistes, se suposa, perquè la CUP se suposa que es presentarà, no? I també hi haurà, naturalment, una opció que ha estat favorable al dret d'autodeterminació, en aquest cas Podemos, amb la fórmula que finalment s'expressi, no? I dependrà molt de amb quina campanya vingui sumar Podemos o el que sigui que surti, que jo estic convençuda que arribaran a un acord aquí a Catalunya, amb quina campanya vinguin i amb quin argumentari vinguin, que s'emportaran més vot cabrejat de l'independentisme que en altres casos.
Màrius, avui l'Ivan Redondo escriu un article a La Vanguardia.
Ai, sobretot, crec... Pablo, avui hauries de citar Julián en algun moment per
conversar. Per supuesto. Situació,
no, l'Ivan Redondo, que va, a vegades escriu coses que pots estar més o menys d'acord, a vegades no, simplement no les
entens. A vegades necessites, com el pèndulo de Foucault, necessites, sí, un exèrcit per entendre-ho.
Sí, a vegades et penjaries amb el pèndulo de Foucault després de llegir-lo. Però, un cop dit això, vull dir una cosa que em sembla molt interessant, i és, per guanyar les eleccions, el que has de fer és emocionar el teu electorat. I ho pots haver fet molt bé, però això no et garantitza que et tornin a votar, no? Això de la democràcia, com veieu, s'està complicant per moments, no? O sigui, fer-ho bé no et garantitza que repeteixis. Jo crec que en aquest moment és veritat que Pedro Sánchez agafa amb el pas canviat a la dreta, però també agafa amb el pas canviat, doncs, a la seva esquerra. Vol dir que aquí es fa molt difícil generar emoció en un moment que has d'ordenar la casa, no? De totes maneres, jo el que crec és que... Jo que crec que això de l'Espanya plural, això va per barris. O sigui, aquí a Catalunya ens fa molta por un govern de la dreta amb l'extrema dreta, i a altres llocs d'Espanya això ja està interioritzat. Hi ha llocs com Andalusia, que hi havia, ostres, que les classes treballadores apretaven i tal, i votaven Esquerra, que segurament, perquè s'han fet malament les coses, doncs estan encantats de que mani la dreta. Una cosa pot passar, que és que això quedi molt empatat, amb la qual cosa serà un embolic. I també seria un embolic que guanyés l'Esquerra per molt poc. Perquè això és l'escenari que vam tenir l'any 93. La dreta no va acceptar mai que Felipe González, que ja el donaven per mort i enterrat, pogués governar un altre període electoral. I el que va ser del 93 al 96 va ser un calvari.
Però no va ser un calvari per altra cosa que per mala gestió.
Sí, sí, tot el que tu vulguis, però la gent els va continuar votant, i els altres no van acceptar mai aquesta derrota. Jo recordo, vaig fer la campanya acompanyant a Felipe González, perquè així m'ho va encarregar la Vanguardia, la campanya que guanyà Aznar per un pèl, la de la dulce derrota, no? I llavors una mica el que va fer el PSOE és una mica el que hi ha la tentació de fer ara, que és posar allò el gos, no? Posar el
Doberman.
El Doberman, ostres, jo recordo el primer míting que vaig anar d'aquella campanya, i el primer que sortia és una imatge gran amb un Doberman que feia una por terrible, tot en blanc i negre. O sigui, una sensació... Jo crec que seria un error només posar el Doberman de la por.
No,
jo, jo crec que avui ha de ser molt, molt pedagògica, molt didàctica l'esquerra, per explicar, escolta, que s'ha arribat aquí... amb una millora del que són les llibertats
socials.
Dels drets. Escolta, que mentre mitja Europa ha cremat, aquí s'ha resistit bé, escolta, que l'economia aguanta, que la inflació és la més baixa d'Europa, que el creixement, segons l'OCDE d'Espanya, serà segurament dels més alts de la Unió Europea. És a dir, carai, que això hauria de tenir algun premi. I sobretot, entendre que ha canviat un missatge de dir... que encara som capaços de fer-ho millor i que estarem molt, molt a prop del que vol la gent. No? Jo crec que cal reconvertir una mica el missatge i no només parlar de l'eficàcia, sinó parlar de com enamorar els electors.
Teresa Cunillera.
Sí, com que soc foreigner, me costarà molt de posar la cuña, vaig aprofitar-me una mica. A veure, hi ha dues coses. D'entrada, quan parlem de les enquestes del País d'ahir, que surt avui, és molt interessant, però ens remet a antecedents de qüestions que ja hem viscut en el passat. És a dir, en el passat, nosaltres ja l'hem vist el que ha suposat la divisió de l'esquerra en quant a benefici de la dreta, perquè no oblidem mai que la llei d'ON, quan s'aplica en províncies d'un nombre molt baix de diputats, doncs té una afecció molt, molt considerable. Per tant, això ja ho hem viscut. Igual que ja hem viscut, amb les seves conseqüències, per suposat, però també hem viscut aquestes campanyes que la dreta fa el dia que he determinat que ja n'hi ha prou. Que ells han de tornar a ser, no els vencedors, els amos. I que, per tant, com a amos, ja els hi toca una altra vegada d'exercir. Ho vam viure, i el senyor Núñez Feijóo d'això en sap, perquè va fer dues campanyes en contra del govern de Galícia bipartit, tant contra el president Ourinho com contra el vicepresident Quintana, que només cal veure els antecedents per veure les conseqüències que això va tenir. Per tant, si no ho volem fer de bé, recordem-nos de lo que va passar quan ho vam fer malament. I jo estic molt d'acord que la política ha de tenir emoció, doncs clar que sí, però jo crec que a la emoció se li ha de posar racionalitat i explicació. Per exemple, tota la campanya del Partit Popular es basa en la derogació del que ells anomenen el sanchisme. Crec que fora important que li preguntéssim al Partit Popular què vol dir derogació, en què s'explicita. Primera, perquè és una campanya en negatiu. Tu no tens una proposta positiva per a la ciutadà dient-li jo tinc un projecte per millorar la situació, que com ha dit el Mario seria difícil doncs, de trobar una proposta que pogués millorar molt més això, però en lloc de fer una campanya en positiu, en base al seu projecte, en base a un projecte de país, d'una societat cohesionada que no deixi ningú enrere, etc., no. La seva campanya és derogarem. I per tant, jo crec que igual que s'hi ha de posar emoció, s'hi ha de posar la racionalitat de forçar a que el Partit Popular expliciti què vol dir quan diu derogació, què és el que derogarà i en contrapartida què és el que proposarà, perquè això és el més important. Quan un va a unes eleccions sap que ens hi juguem qüestions molt importants de futur i per tant en aquesta construcció de futur hem de saber com el volem i els partits els hem d'explicar als ciutadans quina és la nostra proposta de societat i per tant les nostres polítiques van adreçades a això i em temo que el seroll la barroeria amb què està treballant el Partit Popular i per suposat doncs, amb el bombo del Manolo de Vox doncs encara embolica més la troca. Per tant, jo crec que la crida a la responsabilitat i les enquestes, els antecedents, etc., ens donen la pauta per aquesta responsabilitat, és molt important i la tenim que exercir, perquè si no, no hi ha solució.
Miquel Samper, abans deixa'm dir que la CUP acaba d'anunciar que comença un procés assembleari per decidir si es presentarà al Congrés. Hi haurà una votació...
Hi ha els terminis,
curt,
sí, hi haurà una votació oberta a la militància i oberta als espais que participen en la candidatura i els resultats es faran públics el mateix dissabte que ve. Samper, digues.
Crec que el dissabte el Francesc Marc Álvaro feia un article en el qual feia referència a la visita que va tenir el senyor Núñez Feijóo la setmana passada al Cercle d'Economia. I la feia fent referència... aquella frase seva de que sí, hemos cometido errores con Cataluña.
Mare.
Vull recordar que feia coma com en muchos otros sitios. És a dir, ni tan sols aquest reconeixement d'errors era realment explícit i convençut. Eh? I acabava dient el Francesc Marc que la interpretació de tot això doncs no ens ha de fer oblidar el que és sempre el Partit Popular respecte de Catalunya. Más de lo mismo, és a dir, no es modificarà
perquè no tenen un projecte
per Catalunya, perquè senzillament, i també ho deia el Francesc, el projecte de Catalunya els hi perjudica la resta de l'Estat i en canvi, el projecte de l'Estat ha de ser contrari a Catalunya. Ras i curt, ha sigut tota la vida així i això no es modificarà. Aquest Partit Popular és el Partit Popular de la llei Mordassa. Aquest Partit Popular és el Partit Popular que té bloquejada la renovació del Consell General del Poder Judicial, malgrat que Europa li recrimini setmana rere setmana que això s'ha de modificar. I no passa absolutament res, que és la frase que estem dient
sempre
a totes les tertúlies des de fa dos o tres anys, que
no
és que
passa
no
res.
Passa absolutament
res. Es publica res. La llista de no sé què, no, no passa res. Avui es publiquen els àudios de no sé què, no passa res. Res. Avui, no passa res mai.
Avui surt la Cuca Camarra dient que serà la campanya de la prudència, de la moderació, que el PSOE s'encontrarà con un muro con sus insultos. I jo dic, però si la setmana passada vosaltres i l'altra veu treure una cosa tan deplorable i vomitiva com els morts d'ETA perquè hi havia senyors de Bildu que anaven a les llistes electorals, que esteu parlant de moderació, però no passa res. I la gent es creurà aquesta moderació. Per tant, la moció, l'opositiu que deia el Màrius, totalment d'acord, el que deia l'Ivan Redondo, però, home, aquest Partit Popular és aquest. I si aquest és el Partit Popular, a més, amb la força i amb l'ajuda de Vox, doncs el panorama que ve és francament negatiu i deplorable.
Sí, sí, Pablo, i que s'ha de dir alguna cosa, només deixen dir una cosa, que és que durant la campanya electoral hem demanat, farem un debat conjuntament amb La Vanguardia i hem demanat, no passarà. No passarà. Entrevistes a Núñez Feijó i a Pedro Sánchez, no passarà. I a més un cara a cara per parlar de Catalunya amb Pedro Sánchez i Núñez Feijó, no passarà. Ho dic perquè, bueno, per la intenció no, la intenció no quedarà.
La intenció és bona.
La intenció és bona. El resultat, com sempre, vaja, tenint en compte que li va passar a Pablo Casado en aquest estudi les últimes eleccions, és bastant probable que Núñez Feijóo no vulgui venir aquí. Efectivament, tenint en compte que si li costa l'anglès, què de Tian Riba?
Home, el Tian Riba el que pensa és que, efectivament, aquestes eleccions que venen del 23 de juliol, potser més que fins i tot les anteriors, hi ha en joc saber si hi ha cabuda per una altra idea d'Espanya. És a dir, a les últimes municipals s'ha imposat una idea d'Espanya, una idea que pretén ser hegemònica i que moltes vegades ho és, i el Pablo ens ho recorda cada setmana, poder judicial, els mitjans de comunicació, una idea, que sembla que Espanya només pot ser una cosa.
Telecinco.
I, bueno, i hem vist...
No dic que Espanya sembla Telecinco, bueno, i hem vist, volen que sembli Telecinco.
Hem vist una ofensiva en les últimes eleccions i contra aquest govern brutal en aquest sentit. I en canvi, és veritat que hi ha una altra Espanya, una Espanya en la que la Mònica recordava abans que molts, o feia la lectura que molts independentistes van arribar a votar Podemos a les últimes eleccions, l'Espanya del Pacte del Botànic. Només cal mirar el mapa de les últimes eleccions municipals i veure que Euskadi el pinten d'uns colors i Catalunya el pinten d'un altre i el conjunt d'Espanya el pinten d'un altre. És a dir, l'Espanya d'un govern d'esquerres a les illes, aquesta altra Espanya també existeix i a vegades ens n'oblidem. Hi ha una força terrible, 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 d'un monopoli de mitjans de comunicació que ens intenten fer veure que només hi ha una certa idea i després hi ha aquesta altra idea d'Espanya que la caricaturitzen dient que si govern Frankenstein, és a dir, com si fos il·legítim, perquè ho van dient govern il·legítim, que hi hagi un govern format pel PSOE, per Podem, per Esquerra Republicana, és igual, per Bildu, per Compromís, és a dir, una altra idea. I més que mai en cap altres eleccions des d'aquí hi ha democràcia, aquestes eleccions van d'això. Per tant, és molt difícil saber què acabarà votant la gent, perquè és molt possible que efectivament hi hagi una concentració de vot. No se sap exactament cap a quins partits, però és molt possible que hi hagi aquesta concentració de vot. I, per exemple, els partits independentistes haurien de saber amb quin missatge van aquestes eleccions. Perquè si no saben... Perquè, clar, jo veia la setmana passada Jaume Giró o
Míriam Nogueres.
Home, a veure una cosa. O sigui, no és el mateix Jaume Giró que Míriam Nogueres. O sigui, si Junts vol arreplegar algun vot en aquestes eleccions, hauria de saber què va fer Madrid, perquè la gent això ho mirarà potser més que mai. la CUP farà aquesta assemblea per decidir. Molt bé, què va fer exactament la CUP a Madrid, també? O sigui, hi ha d'haver uns discursos molt clars de què van a fer els partits a Madrid. Els que tinguin els discursos clars, sembla que ho deia la Mònica, si Podem bé a Catalunya fer un determinat tipus de campanya, és més fàcil que Podem arreplegui vots que no pas els partits.
Per això serà molt important.
O Pedro Sánchez, hi va haver una, perdona, acabo, Jordi, hi va haver unes eleccions que són les del 2004, després de l'atemptat de Atocha,
sí,
en què el socialisme va arrasar Catalunya perquè hi va haver molta gent que per primera vegada va votar el socialisme en contra de les mentides del PP. Doncs en aquest sentit, aquestes eleccions aniran molt d'això, també.
Val, serà important, anava a dir, el candidat o candidata que encapçala la llista també de sumar Podem, d'aquest, si hi ha aquesta unió, a Catalunya. També serà molt important, això. Pablo Iglesias.
Dos coses. Primero, yo creo que es muy importante ponernos en la cabeza de todos los actores políticos y calcular qué van a hacer. ¿Qué es lo que podría hacer un gobierno del PP y Vox? Creo que es muy evidente. Si ellos ponen encima de la mesa el que te vote chapote para ganar unas elecciones municipales y autonómicas, lo más sensato dentro de la lógica trumpista en la que operan, si están en el Consejo de Ministros, es que ellos no asuman que los temas van a tener que ver ni con la política económica, ni con la política social, ni con los derechos, ni con el salario mínimo. Ellos van a necesitar atacar Cataluña y atacar Euskadi. No porque tengan ninguna necesidad material de ello, sino porque necesitan ese relato para que las banderas rojigualdas se conviertan en el principal significante en el resto del Estado. Yo creo que ellos abiertamente van a decir que quieren competencias de la Generalitat y competencias del gobierno vasco, como mera provocación que seguramente genere movilizaciones. Y después, ¿qué es lo que van a decir? Que los Mossos de Escuadra y la Archancha no reprime adecuadamente esas movilizaciones y que tiene que llegar la Guardia Civil y la Policía Nacional. Y tendremos otra vez el a por ellos. Y tendremos los comunicados de Jusapol. Y tendremos a Eduardo Inda y Ana Rosa, que salen ahora en Telecinco, que no es que sean periodistas de derechas, es que son periodistas corruptos en prime time, diciendo que el problema fundamental de España es que hay unos separatistas en Cataluña y unos separatistas en el País Vasco, y eso servirá para construir un solo tema en todos los medios de comunicación, en el que, igual que en la transición, solo que al revés, de la ley a la ley, se vaya desmontando poco a poco lo que queda de democracia liberal. ¿Qué es lo que necesita la derecha en España para asegurar que gobierna los próximos 30 años? Ilegalizar algunos partidos políticos. Esa es la manera en la que pudieron gobernar en la Lendakaritza, efectivamente. Entonces tú buscas las excusas para que haya una serie de mayorías parlamentarias que hagan una nueva ley de ilegalización. Nadie piensa que con lo que va a hacer el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial eso vaya a suponer ningún problema, y siguen avanzando de la ley a la ley en un proceso de involución democrática. Por eso la pregunta es, ¿cómo se les enfrenta? Yo creo que lo último que hay que hacer es recular. Y el problema es que la izquierda a veces recula. Ahora hay un debate, que es un clásico en España, sobre que las feministas han ido demasiado lejos. ¿Qué es lo que se pone siempre encima de la mesa? Con Clara Campoamor, históricamente, es como chicas, para ya, con tanto derechos, con tanta cosa. ¿Qué es esto de la ley trans? Parad, parad, parad. La derecha no para de adelantar trincheras en clave ideológico, y una parte de la izquierda dice, vamos a estar calladitos, a no hacer ruido, a sonreír, a decir que el feminismo ha ido demasiado lejos, que somos demasiado radicales. Uy, pero ¿cómo se van a plantear medidas económicas que cuestionen, pues, la vivienda, los alquileres, el no sé qué? Nos van a llamar bolivarianos, nos van a llevar comunistas, nos va... Y es como, mire usted, o se adelantan trincheras en clave ideológica o es imposible derrotar a los trumpistas. Una derecha que está en la lógica que te vote chapote, yo creo que no se le puede enfrentar con sonrisas y exclusivamente poniendo encima de la mesa los datos del paro. Porque ya está claro que no funciona. ¿En España hay malos datos del paro? No. ¿En España la gente ha subido, los trabajadores, el salario mínimo? 400 euros más que hace 4 años. Irene Montero, permisos de maternidad y paternidad de 16 semanas obligatorios, intransferibles, para hombres y mujeres. ¿Con eso se gana unas elecciones a la ultraderecha trumpista? Yo creo que no.
Y es que, perdón, és que aquestes eleccions van de Ana Rosa o Rosalía, seria una mica el
carai.
Ja, s'ha fet l'ull de poll sol. Sí. Això ja comença a ser avançat.
Sí. Mònica.
No, jo penso
que s'ha quedat de tal manera, volguem dir, ja no
tinc més que està. Dir. Ja no he de fer res. Ja està.
S'ha agradat.
S'ha agradat. No, estic d'acord amb moltes de les coses que diu el Pablo. Hi ha arguments sobrats per defensar cap on vol anar l'estat espanyol des del punt de vista de drets socials, etc. La feinada que tenim per fer, perquè de la mateixa manera que hi ha xifres econòmiques que són positives, l'altre dia Anton Costas, el president del Consell Econòmic i Social, denunciava que dins de l'OCDE l'estat espanyol és del que menys inverteix en infantesa. Per tant, tenim un problema, tenim problemes d'exclusió social, ho hem comentat aquí diverses vegades, hi ha molta feina a fer. I el que tenen l'oportunitat de demostrar, mentre fem una fotografia, tot això, o sigui, és meravellós, el que tenen la possibilitat de demostrar els votants a Catalunya i a Euskal Herria és la força que té el fet que aquest estat espanyol té una diversitat extraordinària i que les forces que defensen una Euskal Herria lliure o una Catalunya lliure tenen la possibilitat d'expressar-se una vegada més a les urnes i alhora contribuir a que l'estat espanyol no sigui més de dretes del que ja és, diguéssim, no? I penso que aquesta és una oportunitat interessant. Si els partits independentistes i a Euskadi, els partits que defensen aquesta Espanya diversa, són capaços de fer una proposta d'acord amb el que deia el Tian. És a dir, els partits independentistes de Catalunya, què hi van a fer al Congrés dels Diputats? Perquè si no li responen aquesta pregunta a l'electorat independentista, serà molt difícil que captin el vot després del que acabem de veure a les eleccions municipals. Què hi van a fer? No és una qüestió de persones, no és una qüestió només de sigles, és una qüestió de projecte col·lectiu. Quin és el projecte col·lectiu? I una cosa que des d'Òmnium Cultural ja diem fa anys, no? Escolteu, necessiteu revisar la vostra estratègia per entrar en el nou cicle amb un argumentari que us situï en l'imaginari d'aquells qui van estar donant-vos suport amb plausibilitat i assertivitat i que la gent realment es cregui el vostre projecte. Perquè si no ho feu, la temptació de quedar-se a casa, que espero que no es faci perquè seran, cada vot comptarà per poder vèncer l'extrema dreta en aquest país, se'n pot anar cap a altres formacions, especialment si l'opció, com dèiem, de sumari d'Unides Podemos té un discurs a Catalunya similar al que defensava el Pablo en el seu dia del dret d'autodeterminació, que ho dubto molt, ho dubto molt. I no et concediran el cara a cara.
Jo ho sé que no.
No te'l concediran.
Entre altres coses,
per què? Per què? Perquè Catalunya, a efectes de campanya aquí, no estarà en el mapa com a conflicte. I estarà quan vinguin, bla, 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 bla. Però ja hem vist amb el que ha quedat la taula de diàleg, ja hem vist com s'han tret les puces de sobre quan els hi ha convingut. Per tant, el faran servir com a espantall a la resta d'Espanya, com diu el Pablo, però centrar-lo en això, no. El faran servir a ETA com a espantall a Euskadi, però analitzar les coses fredament, no, perquè si les analitzen fredament, cauen, perquè només apel·len a l'emoció visceral i el sentimentalisme.
9:42, de seguida Teresa Cunillera i Miquel Sant, perquè també m'han demanat la paraula. Continuem aquí al Món a RAC1.
Contractar joves, dones, persones a l'atur o en situació vulnerable té els seus avantatges. Amb els ajuts Crea Feina Plus de Barcelona Activa obtens fins a 8.000 euros per cada nova persona contractada. Informa-te'n a barcelonaactiva.cat/creafeinaplus. Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona.
Quan confies en Cuideo, comptes amb milers de cuidadors professionals per tal que els teus pares siguin a casa ben cuidats. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la clínica de test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
Moure'ns. Quan hem deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar, aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 8 al 19 de juny. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Coneixes Bionet? És l'empresa especialista en control de plagues, tractament de la fusta, tèrmits, vespa asiàtica a la Catalunya central. A Bionet oferim un servei respectuós amb el medi ambient i amb la biodiversitat per a empreses, particulars i administracions. Consulta més informació a bionet.cat o envia un correu a bionet@bionet.cat. Bionet, innovació i experiència al vostre servei.
Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat a la parella. Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. Únic centre a Girona especialitzat en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
Tens monedes d'or, de plata, segells o llibres antics? Del 6 al 9 de juny, Soleil Llac organitza unes jornades de valoració gratuïtes a Barcelona. Demana cita i els nostres experts faran una valoració gratuïta de les teves monedes, segells o llibres antics. Truca al 93 201 87 33 o escriu-nos a info@soleillac.com.
El 16 de juny, vin al Palau Pedralbes a celebrar la nit dels rosats. Tastaràs 19 caves rosats i degustaràs l'alta gastronomia dels restaurants amb estrella Michelin, dos palillos o cinc sentits, entre d'altres, així com gaudir d'ostres Thierry, fumats Carpier i formatges caseus afinadors. Entrades a 52 euros a la venda a confrariacava.com. Organitzat per Confraria del Cava.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. El dilluns 5 de juny, festiu a Barcelona, estem oberts. Visita'ns. 36 marques al teu servei. Dilluns 5 de juny, oberts a Sant Boi Motor.
Saps una cosa? Aquest diumenge Servei Estació obre les seves portes.
Fantàstic! Aprofitaré el diumenge per posar el dia al balcó de casa.
El balcó, la terrassa, casa teva, tot el que necessitis. A Servei Estació trobaràs tot el que vulguis per aquesta primavera. De 12 del migdia a 8 del vespre al carrer Aragó 270 de Barcelona. Aprofita aquest diumenge a Servei Estació, la botiga de les solucions.
El perquè de tot plegat.
9:45 del matí, continuem al món a RAC1. Teresa Cunillera, endavant.
Sí, aviam, de lo que anem parlant a lo llarg de, tot, de tota aquesta estona, jo crec que hi ha una cosa que és molt evident, que és que necessitem saber quin projecte tenim cada partit per encarar el futur. I jo crec que, efectivament, com parlàvem abans, que parlàvem de la emoció, parlàvem de la racionalitat, etc, jo crec que ho heu dit quan parlàveu de la Cuca Gamarra, que parlava de serietat i aquestes coses en el mig ambient en el que estan treballant, no? Potser hauríem de deixar d'emocionar-nos tant quan, per exemple, el senyor Núñez Feijó al Cercle d'Economia diu una frase, creu que aquesta frase ja ha complert, i la gent diu, ah, pues guaita, aquest igual és diferent, no?, a l'anterior, igual aquest sí que ho entén, no? I ens quedem en aquest pic puntual i no anem a aprofundir que aquest senyor torne cap a casa seva, a Madrid, torne a casa seva, i allí ja fa una política totalment diferent de lo que ha dit. Per tant, això anirà molt de no deixar-nos desorientar, de no deixar-nos que ens venguin, en fi, una cosa per l'altra, no? I per tant, el que sí que jo crec que l'exigència que ens haurien de fer tots plegats és de ser molt clars en les nostres explicacions. Serà una campanya molt difícil, serà una campanya en la que parlar de temes concrets, parlar el que jo deia abans. Què vol dir derogació? Què vol dir? A què afecta? De què estem parlant quan parlem de derogació? De totes les lleis que s'han fet en aquesta legislatura, que per cert són moltes i molt positives, ahí estan els resultats, com deia el Màrius, i per tant, això és el que derogarem? I vale, d'acord, deroguem això. Què proposem a canvi? Jo crec que aquesta ha de ser l'exigència que cada ciutadà ens ha de fer als partits polítics. Quina és la proposta que fem? És a dir, l'economia ha donat un resultat, jo crec que bo, altres podran opinar una altra cosa, bé, què farà vostè per millorar-ho? O què farà vostè amb la derogació? Fer una política diferent? Doncs digui-ho. Perquè si féssim aquest nivell d'exigència, segurament també després dels conceptes sobre els que elaborem la nostra posició i el nostre vot, seria diferent. Perquè, jo insisteixo molt, penseu en com la llei d'ON s'aplica i no cal sortir de Catalunya. Lo diferent que és aplicada en una província amb 4 diputats que en una amb 30. I per tant, això també és important.
Samper.
I...
Perdona, Teresa, acabes.
No, no et preocupis, ja està.
Gràcies, Samper.
A veure, aquella frase de que andamos un paso y desandamos dos, jo crec que pot tenir com a rèplica que de vegades és preferible desandar tres per a després poder-me caminar 10. I perquè quan la Mònica parlava del relat independentista de Carles 23 de juliol, jo pensava que és veritat quin ha de ser el relat, no? I jo crec que no pot anar deslligat de que l'independentisme faci una autèntica ordenació de les seves preferències. I torno al tema de probablement descaminar unes quantes passes. I ho dic perquè realment jo crec que estaríem tots d'acord en que l'ordenació de les preferències de qualsevol força democràtica a dia d'avui és intentar que no hi hagi una regressió de drets aconseguits, que no hi hagi una imposició de lleis que després perduren en el temps, doncs que són negatives, de que no hi hagi una consolidació d'un poder judicial que interpreta o reinterpreta les normes conforme convé, i per tant aquesta ordenació de preferències jo crec que ha de tenir molt clar que el que s'ha d'anar a fer a Madrid ara és això, sense renunciar absolutament a res identitari, ni molt menys. Però el risc que tenim a dia d'avui a nivell polític de regressió de drets socials és molt, però que molt important. I per tant, jo penso que tots els partits independentistes haurien de posar sobre la taula realment que el paper que expliquin els ciutadans que volen tenir a Madrid no serà gens menor de cara al futur, fins i tot de les expectatives i les voluntats identitàries del poble de Catalunya.
Màrius.
I si em permeteu tirar, diguem, el zoom enrere i ampliar-lo més, jo crec que hi ha una cosa que hauria de preocupar-nos a tots, i és que a Europa la dreta i l'extrema dreta, però sobretot l'extrema dreta, estan guanyant posicions i estan havent-hi una regressió de llibertats brutals. Fins i tot Alemanya, que havia posat un cordó sanitari a l'extrema dreta, estem veient com, per exemple, en el Partit Popular Europeu hi ha una batalla a mort entre Weber, que és el president d'aquesta agrupació, i la Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen és una persona que té molt clar que amb l'extrema dreta ni aigua. L'actual president del Parlament Europeu està intentant, diguem, o vol o desitja que pugui haver-hi una melange, pugui haver-hi o pugui anar del bracet el PP i Vox, perquè podria el seu desig és fer gran el Partit Popular Europeu, posant-hi a dintre també aquesta extrema dreta que comença a emergir per Europa, tipus Meloni, tipus aquest Vox, que és una extrema dreta que intenta blanquejar el PP. Jo crec que ens estem jugant el futur dels nostres fills, però el futur entès no només com una realitat immediata, sinó com una manera d'entendre el món. I això ja ens ha portat a uns desastres
per
horribles. Per això?
Per què aquesta vent a la dreta?
Doncs,
a la dreta?
Mira, m'agrada molt que el Màrius faci aquest zoom out, perquè l'Enric Juliana, avui el citaré jo, és en aquest sentit també que ho analitzava ja a La Vanguardia, a La Crònica, no? I jo hi vaig estar pensant, no? Què passa? Estem davant d'una societat a nivell comunicatiu, a nivell comunicatiu, quan parlo de no parlo de mitjans de comunicació, parlo de com consumim la informació, que ens estem infantilitzant una mica. És a dir, lluitar per aconseguir els drets que tu consideres que et són propis i treballar perquè les coses avancin implica un esforç, implica racionalitat, implica argumentar, implica saber de què va la persona del costat i saber si capaç de negociar, etc. I cada vegada vivim en una societat que tendim i sumo totes les generacions, no únicament la gent jove, no, tots, en què el discurs d'extrema dreta que a través d'uns falsos lideratges donen solucions dràstiques a tots els grans problemes complexes i et permeten no implicar-te en res i dir aquest m'ho solucionarà, és a dir, aquesta visió doncs facilona de buscar en els lideratges que donen solucions dràstiques a la immigració, a la pobresa, al desenvolupament econòmic, etc., i que m'ho vingui a fer algú, doncs s'està imposant arreu. S'està imposant arreu. I a mi m'amoïna això perquè penso que hi ha una part de la responsabilitat de la persona, de qualsevol persona, tingui la ideologia que tingui, que si és responsable implica pensar racionalment, argumentalment i saber què fas tu amb el teu vot d'acord amb el que tu penses, no? I això requereix un esforç. I en una societat cada vegada més infantil i més i que viu les coses més ràpid, això es complicarà. Llegia un article...
El món de TikTok no fa tenir massa esperança.
Sí, però no, jo no vull parlar només d'aquesta generació, perquè ens passa a tots.
No, però és que jo no estic parlant de cap generació. Jo estic parlant de que cada vegada ens agraden més les solucions molt simples, i som capaços de creure'ns-les. I a més, si les fem en fent gràcies a través d'una xarxa social, curiosament inventada pels xinesos, no sé si això li posa una ombra de foscor.
Té un motor de predicció bastant més bo que els altres. Però l'altre ahir era també que en un article del Josep Lluís Martí, on deia com lluitar contra l'extrema dreta, crec que era l'Ara, deia, ara es polaritzarà tot, hem de lluitar amb arguments. I jo pensava, com ho fem? Com ho fem?
Perquè tots estem a la nostra bombolla.
En el temps de la premsa, com ho fem en el temps de consumir tertúlies per tuits? Com ho fem quan tot el discurs polític pivota sobre triar la cara que és més capaç de fer un tuit i de seduir el seu electorat a base de... Com ho fem? Com ho fem?
Sobretot el fet...
Mònica, quina gran pregunta.
El fet de que l'economia hagi quedat en un segon... pla, o tercer, o quart, o cinquè, t'evidencia que és molt difícil trobar quin és el missatge a enviar. I això és greu. Jo crec que estem passant per la primera vegada en la qual una cosa tan palpable que arriba a les nostres butxaques, a les nostres cases, a la gent que ho necessita realment, la creació de feina, això no sigui rellevant. Dius, bueno, i què expliquem? Què li diem a la gent? Què li decimos a la gent?
O sea, yo creo que aquí el... ¿sabes? Triste decir esto, pero es como el poema de Niemeyer, de primero se llevaron a los comunistas. Ayer ocurrió algo llamativo, un tipo que se llama Rodrigo Terrassa, que es un periodista del Mundo, hizo una pieza terrible contra Pedro Sánchez,
brutal,
en el que le presenta como temerario, narcisista, un gran impostor, con unos diseños
amb uns dissenys de cara
deformada, terrible, eso es.
Yo, la portada de papel de ahí del Mundo es yo mime conmigo, diguéssim, yo mime con Pedro.
Terrible, entonces... Ayer reaccionan muchos dirigentes socialistas diciendo no he visto nada igual en el periodismo, esto es lo más repugnante que se ha hecho nunca. Bueno, pues hace dos meses este señor hizo exactamente lo mismo conmigo.
Am tú,
exactamente igual. Y diciendo como lo que quiere hacer Iglesias con Canal Red, exactamente lo mismo. Bueno, ese artículo ayer todo el mundo se escandalizaba porque era contra Pedro Sánchez, pero cuando fue contra mí, la subdirectora del diario.es, que es hija de Pedro J. Ramírez, pero que trabaja en un periódico que supuestamente es de izquierdas, decía, qué buen artículo. Ana Pastor, de La Sexta, dijo, qué magnífico artículo de Terrassa. Claro, ayer, cuando es contra Pedro Sánchez, es como, se están atravesando líneas rojas. ¿Cuál es el problema? Que las líneas rojas que se atraviesan, yo creo que hay que detectarlas, incluso cuando no afecta a tu propio partido. Eso ha ocurrido con los independentistas. Se ha normalizado que alguien vaya a la cárcel por hacer política, y esto es así, por hacer política, que, oiga, o sea, no se han alzado en armas, no han puesto bombas, es decir, yo no digo que no haya comportamientos que puedan ser susceptibles de ilícito administrativo, de ilícito civil, pero ustedes han tratado como terroristas y han encarcelado a quienes estaban defendiendo sus objetivos políticos por vías absolutamente pacíficas y se normalizó. Y es como, pues, que vayan a la cárcel y que se pudran. Lo que se ha hecho con nosotros no tenía nombre. Y ahora esto empieza a afectar al Partido Socialista, que pensaban que a ellos nunca les iba a pasar. ¿Cómo no va a pasar a nosotros? Pero si nosotros pactamos las cosas con el PP, si somos del régimen del 78 también, si nosotros somos otra cosa, y de repente ahora ya empiezan a saltar las alarmas y Pedro Sánchez el otro día hace una rueda de prensa en la que dice, cuidado con el poder mediático, van a llegar las mentiras y no sé qué, y claro, la derecha mediática se descojona y dice, Pedro Sánchez, se te ha puesto cara de Pablo Iglesias, y él a veces saca una portada de Pedro Sánchez completamente podemizado. Es como, pues bien está que llegue tarde, pero esto tendría que haber llegado antes. Yo creo que algunos han sido muy ingenuos pensando que la derecha española se iba a conformar con los independentistas, que después se iba a conformar con los independentistas y con los de Podemos, y ahora lo que estamos viendo es que lo que viene con un ejército mediático que está en modo Trump, que está en modo Fox, que asumen que la mentira es legítima en la medida que transforma las cosas políticamente, ocupa todo el espacio. Lo que hizo el otro día Feijóo en el plató de Ana Rosa era un mítin. Un mitin. O sea, lo que está ocurriendo con los medios de comunicación de Madrid es un absoluto escándalo, con una parte del periodismo progresista diciendo, bueno, no es para tanto, no hablen de nosotros.